L'entrevista dimarts i dijous a les 10 del matí a la Cala RTV. Personatges, entitats, protagonistes, activitats. Preguntem el que tu vols saber. Tots els dimarts i dijous, l'entrevista. A les 10 del matí, en diferit a les 9 i mitja de la nit i els dissabtes i diumenges a partir de les 10 i mitja. També a internet a www.amellamar.cat/lacalaRTV. Avui a l'entrevista hem convidat a l'Agustí Pallarès, membre del Centre Excursionista Cimut i a la vegada també una de les persones que, de manera simbòlica, de manera literal i de moltes altres maneres ha fet arribar el nom de l'Ametlla de Mar més amunt. Ja sabeu que la seva activitat com a alpinista pues, ha fet que avui en dia sigui una de les persones més reconegudes en aquest món, al nostre país, i del qual en moltes ocasions hem estat pendent per les fites que ha aconseguit a nivell d'aquesta activitat esportiva. Alguns d'ells destacadíssims en ascensions a cims de més de 8.000 metres, que avui per avui seria una mica l'alçada que marca el nivell màxim en aquesta modalitat esportiva. Agustí, benvingut una vegada més.
Hola, bon dia.
A través d'una activitat paral·lela o a través d'una entrevista paral·lela, que és la de la celebració del 25è aniversari del Centre Excursionista Cimut, del qual, si no vaig malament, n'ets fundador i del qual encara en formes part, ens assabentem que tornes a estar implicat en un projecte d'ascensió a un dels cims més importants del món, per no dir el més important del món, que és l'Everest. Després ne parlarem, perquè aquest seria el teu segon intent, no?
Sí, així és. Estem ja als últims preparatius d'una expedició a l'Everest.
Una expedició que, bueno, que d'alguna manera suposo que sorgeix de la teva inquietud d'acabar fent aquest cim que se't va resistir en una ocasió anterior, no?
Sí, el 2006 vam fer... Bueno, jo era el cap d'expedició de la Terres de l'Ebre a l'Everest i bueno, jo vaig fallar als 7.900 metres per un tema de gastroenteritis aguda, vaig arrastrar molts problemes, un mal de panxa molt, molt fort que em va agafar dies enrere i això em va limitar molt. Bueno, jo a 8.000 he fallat altres vegades i el que passa amb aquest cop és que, bueno, clar, com que va ser d'aquesta manera tan tonta que ja vaig prendre mal a la vall i tal, doncs me va quedar una mica el mal gust aquell. M'ha sortit l'oportunitat a través d'un company, m'ha invitat a anar-hi i a vincular-me amb aquest projecte i, bueno, m'ho vaig pensar poc, la veritat. Ho tornarem a provar.
Aquell any, l'any 2006, parlem-nos una mica d'aquella expedició, perquè diguéssim que no va sortir tot el bé que s'esperava en el plantejament general, no?
Va anar prou bé, perquè nosaltres vam ser la primera expedició de Terres de l'Ebre, evidentment, i de Tarragona com a expedició, és la primera i, si no m'equivoco, única expedició que ha aconseguit fer cim a l'Everest de Tarragona, no alpinistes, perquè sabem que a la província de Tarragona hi ha alpinistes de gran nom que hi resideixen i que evidentment han fet a l'Everest, no? I molt abans que aquesta expedició, però no com a expedició
però
tarragonina, diguem, no? I nosaltres vam tenir aquesta oportunitat, ho vam aconseguir-ho. Passa és que, clar, personalment a mi em va passar això. Nosaltres vam anar per la cara nord, pel Tíbet, i per aclimatar, allà s'accedeix amb vehicle molt amunt, i per aclimatar allà abans fas tot una prèvia. La prèvia és pujar cap al camp base de la cara sur pel Nepal caminant, que és el trekking clàssic de l'Everest, no? I així vas aclimatant i tal. I, ostres, això ho vam fer amb amics, amb família, va ser un trekking, no? És turisme d'Espardenya, no? I vas aclimatant poc a poc. I al tornar d'allà em va agafar una gastroenteritis a l'últim dia del trekking, a prop d'agafar l'avió, que em va tenir 3 dies amb febre, em va tenir molt fotut, me vaig anar recuperant amb suor oral i tal. Clar, això em va debilitar moltíssim i quan ja vaig estar per feina pues vaig fallar completament, vull dir, em trobava fluixíssim, no? I així va acabar.
Aquesta expedició és la que va haver la mala experiència de perdre un component o va ser una posterior?
No, va ser posterior. Nosaltres vam tenir, sí, la pitjor experiència que jo he pogut viure a muntanya va ser el 2008, al Daulagiri, on va perdre la vida el nostre company Rafa de Masdenverge i, bueno, això sí, és una...
Són coses d'aquelles que, a veure, no sé si em posaré una mica transcendent, però sí que, per exemple, en el món del motociclisme, els pilots són reacis a, mentre estan en plena activitat, pues, tirar endavant en la seva vida familiar. La mostra és que, per exemple, només 3 dels pilots del Campionat del Món en actiu hi ha possibilitats d'aspirar al Mundial. Per exemple, l'altre dia explicaven que tenen fills. Per què et canvia el cap? Te canvia la manera de veure les coses? Te canvien les prioritats? En el tema de l'alpinisme és similar o l'aprecia en aquest esport i a la muntanya pot més que qualsevol altra cosa?
O sigui, a veure, si parlem de himalaisme, que és això, o sigui, i cadascú
lo
compta...
Lo mal se diu himalaisme...
A veure, el mal és la muntanya, no? El que passa és que sí que és cert de que el grau de compromís que un adquireix amb això no és el mateix que el compromís o el cost familiar, no és el mateix si surto 3 dies, un cap de setmana, aquí al Pirineu, que si te'n vas, com és el cas, 50 dies a l'Himàlaia. Vull dir, clar, lògicament la família, la feina, econòmicament, sobretot els fills, pues, costa més. I tu és difícil de portar. Vull dir, a mi, últimament, a les vegades que he anat, doncs se m'està fent pesat. No? El que passa és que, clar, això és com tot. Vull dir, no hi vivim d'això, no és un esport, o sigui, no és la meva professió, no hi tinc una obligació que fer-ho, però hi tens una devoció. No? Vull dir, hi ha coses que un a la vida té que fer. I aquesta activitat és la meva, l'he fet des de que era crio, i em segueix venint de gust fer-la, i és una manera de viure, i mentre em segueixi de gust fer això, doncs ho aniré fent.
A tu ja tens 8.000 fets, has fet el cim amb 8.000 i et falta l'Everest, no? Que seria la peça angular de l'alpinisme, no?
Sí, bueno, aquest és un món molt complex, ja et dic, de que això normalment no són campionats com el futbol, no? Que hi ha el que hi ha, i són els equips que hi són. No? Aquí tothom té les seves metes i els seus objectius, no? I n'hi han multitud, milers, n'hi han d'establerts, clar, i n'hi han de personals.
La primer arriba de dir, bueno, he de fer un 8.000 quan els tens fets,
sí,
no?
Sí, hi ha tot un seguit, hi ha gent que no fa aquest seguit, però hi ha tot un seguit de que estàs, pues, per les muntanyes locals, per les muntanyes del teu país, acabes anant a França, acabes anant a l'Argentina, i acabes anant a l'Himàlaia, que són els cims més alts, no? Això és una vessant. Però, clar, cadascú s'ho pinta i s'ho fa com pot i com vol. Hi ha gent que no fa mai aquest pas perquè no li interessa, no?
Vas dient, se fa el Mont Blanc, se fa l'Annapurna,
sí,
no? I així...
Vas fent, sí. Normalment es fa això. Hi ha d'altra gent que va directament a l'Himàlaia. Ara ja saps que hi ha un component econòmic pel mig molt gros i hi ha companyies que t'ofereixen pagant la possibilitat, que no vol dir que ho puguis fer perquè té un cost esportiu important també, no? No, ningú regala res, però pagant Sant Pere canta i hi ha companyies que això t'ho ofereixen i trobes amb aquests llocs i sobretot a l'Everest, que l'Everest, la muntanya més alta, és una muntanya que és una icona, que hi ha molta gent que per motius diversos vol aconseguir aquest cim, no són motius alpinístics de continuïtat, allò de dir, home, arriba un moment a la teva vida amb el qual potser el que tens que fer és l'Everest, no? Perquè tu t'hi dediques amb això. Aquest no és el cas de molta gent, això està passant i trobes allà personatges, pues, que dius ben bé aquí no deurien d'estar, no? Però bueno, cadascú té els seus objectius, la muntanya sempre ha estat, a més d'un esport, és una manera de viure, cadascú es marca els seus límits i s'ho fa com pot.
En tot cas, t'has tornat a animar, no sé si t'han animat o t'has tornat a animar tu sol, però estàs implicat de ple amb una expedició de cara ja a molt aviat, no?
Sí, marxem ja. És per la primavera, abans del Montsó. El Montsó sol ser la la part de l'estiu és quan pitjor temps fa o quan no deus d'anar a nivell normal, no? amb exigències normals, vaja. No hi deus anar al Nepal a fer aquest tipus d'activitats. Nosaltres marxem ara el dia 28 del mes que ve, de març, per a tornar cap al 20 de maig amb el cas d'utilització de tot el període que tenim previst. Que sempre et queda aquella esperança, més quan un té fills, de dir, home, igualment vinc una setmaneta abans, a veure si ho acabem. Si ho acabem una mica d'hora, anem per feina, tot vagi bé, pues és possible que vinguem abans. Però en principi la tornada és el 20 de maig.
Per tant, 28 de març, cap a direcció, bueno, direcció l'Himàlaia, direcció l'Everest, pel Nepal.
Sí, pel Nepal, sí. Sí, bueno, l'Everest fa frontera entre Nepal, Xina, Nepal, Tíbet, i després hi han dos normals, vies normals. Estem parlant de no anem a intentar res de primer nivell, de piolet d'or ni res de tot això. Nosaltres som alpinistes
ni el K2,
normals.
Ni...
No, ni el K2 ni res. Anem per la ruta normal, que n'hi ha una pel sur i una pel nord. Més o menys tenen un compromís i una dificultat similar. Nosaltres vam aconseguir el cim pel nord, aquí a Terres de l'Ebre, i aquest cop ho intentem pel sur, que és possiblement li soni de reportatges més a la gent, que és el glaciar del Cumbu, la Vall del Silenci, el Collado Sur i finalment l'Esglau Hillary, que és per on te van ascendir el Tenzing i Hillary, la primera ascensió a l'Everest. Pues aquesta és la ruta que intentarem ascendir.
En tot cas, és un cim de 8.848 metres, no?
Sí.
Que és el més alt del món.
És el més alt del món, ho diu tot.
Clar, tu has estat en un cim de més de 8.000 metres i possiblement no era el més alt del món, si no recordo, el Xichapangma, no?
El Xichapangma i el Chaoyu, sí.
Clar, el tema és què se sent quan s'arriba a dalt i dius, home, cada vegada són més, però relativament, per les persones que som al món, diguem, sóc un privilegiat d'estar aquí dalt a on arribaran ben poques persones i contades. No?
Sí, tot depèn una mica de com et va l'ascensió. Aquestes solen ser ascensions molt llargues i depèn una mica del teu estat anímic quan arribes allà. Home, lògicament sempre fa molta il·lusió, no? una il·lusió desmesurada. Recordo especialment el Xichapangma, perquè el dia era molt bo i inclús vam estar parlant, si recordes.
Vam estar parlant, ho recordo, des de dalt del cim.
Sí. Te portàvem un telèfon i ara també en portarem un aquest cop. I clar, la tecnologia et permet aquestes coses, no? Que dius, ostres, és que ho puc comunicar en directe, no? Quan abans era impensable, no es podia fer. I clar, pues, aquell dia va ser molt, molt alegre, em trobava molt bé i tal. La vegada del xou ho feia molt fred, molt, un excessiu fred, amb la qual va ser una mica l'acabar, el de dir, ostres, és un alivio, ja hem acabat, fem les fotos, ens estem aquí pràcticament congelant i vam estar una estona, vam marxar, després vam tenir problemes a la baixada amb un company, una persona que corria per allà de Madrid, que vam tenir que ajudar a baixar, i va ser una mica complicat, ens vam separar el grup i bueno, va ser una mica angoixant. Ho comptes com ho vius, depèn, ja et dic, si fa bon dia, si fa mal dia, si arribes molt tocat. El que sí tens que tenir en compte de que no és el final de l'activitat, no s'acaba el partit allà, anem al vestidor, vull dir, d'allà tens que baixar. I la baixada sol ser, sempre es diu, i és cert, no? Perquè l'arribada al cim és com haver acabat, no?, l'activitat, i això és un error, no l'acabes allà. Tens una baixada que és molt complicada, és molt dura i has d'anar amb tots els sentits, amb l'alegria que comporta que vas caravall ja, però que vigila, no perdis el tema de vista.
La baixada del cim també és un tema important. En tot cas, quan parlem de pujar en oxigen o sense oxigen, parles-nos una mica d'això.
Sí, a veure, tot aquest cim, sobretot els cims més alts, el cas de l'Everest, no?, que és el que ens ocupa, hi han dues maneres, inclús ara hi han dues relacions de gent que ascendeix, no?, s'està fent. Ja et dic de que el tema del muntanyisme no hi ha unes regles escrites i cadascú es marca els seus objectius. No? Ara sí que hi ha una sèrie de compromisos o una sèrie de fer a les activitats que bueno, tenen un valor o en tenen un altre, cadascú ha de saber exactament a què està jugant. No? El fet de l'Everest es puja amb oxigen o sense. Pujar-lo sense oxigen implica un compromís personal elevadíssim. Vull dir, és un tema fisiològic, no tothom és capaç de fer-ho. I hi ha un alt percent de probabilitats de prendre mal, per dir-ho d'alguna manera, si acceptes aquest compromís de l'ascensió a l'Everest sense oxigen. No? Aquest no és el nostre cas, nosaltres no anem, ja et dic, no estem dins d'aquest món, no anem a fer res punter, vull dir, és una activitat, diguem, bàsica dins de lo que és l'Everest, no? És la ruta normal de la cara sur, la que va pujar Hillary, i la intentarem amb oxigen, que és com la gran majoria de gent ho fa, perquè, bueno, clar, a partir de 8.000 metres la cosa, pues, pinta diferent. Fisiològicament no tothom té aquesta capacitat i t'hi has de provar, t'ho has de veure. Bueno, no sé, el compromís personal és molt més elevat si ho fa sense.
Per tant, hem d'entendre que vosaltres ho fareu sense oxigen fins als 8.000 metres i a partir d'allí sí que assumiríeu este suport, no?
Sí, aquesta és la idea. Vull dir, el camp 4 cap a 8.000, 8.000 i poc al coll sur és normalment on la gent comença a tenir aquest subministrament addicional d'oxigen i aquest suplement pues, et refà una mica, et controla millor, té uns pros, té uns contres, però bueno, en principi és molt més assequible l'ascensió amb aquest dia.
Com es prepara l'ascensió en un Everest?
Mira, nosaltres és una expedició super petita, o sigui, anem un company i jo, anem dos. El que passa és que actualment, com és el que parlàvem, i sobretot l'Everest s'ha convertit en un cim que està moltíssim transitat, hi ha moltes empreses que es dediquen a això, i d'uns anys cap aquí, al Nepal, que també té grans alpinistes, el que abans eren els Sherpas, que era pura gent que carregava i que pujaven allà i que no tenien res, ara són atletes, són alpinistes de primer nivell, com qualsevol de nosaltres o més. Tota aquesta gent ja tenen per la predisposició cada temporada, equipen, fan una sola ruta d'ascens. Per què? Perquè clar, això implicava que si anaven 15 o 20 expedicions, cada expedició muntava les seves cordes i tot això és porqueria a la muntanya. No? Després ja de fa molt temps cap aquí, sobretot també per saltar el cumbu, que ficaven escales d'alumini, clar, havia moments que la porqueria era important, no? Perquè de vegades les cordes aquestes es fiquen i no es treuen, no? Quan marxes. I ara això ho fa tot un grup de xerpes, ho fa a través del govern del Nepal, i tu el que fas és pagar. Pagues la utilització d'aquest material. Tot això implica de que l'estructura necessària com a expedició per anar allà ara és molt petita, pràcticament és personal, no? Perquè tot el que més són calés. Vull dir, pagues per unes cordes que algú ja haurà ficat, pagues inclús per uns campaments que algú ja haurà muntat i una mica va d'aquest pal, això. Cosa que anys enrere tot això tu tenies que portar tu i no és que fos cap problema, però l'únic és que ho tenies que tenir previst. No? Ara és molt més fàcil fer un 8.000.
I a nivell físic? Com es prepara? Bueno, quina preparació hi ha?
Mira, és a veure, nosaltres fa anys que ho estem fent, vull dir, a veure, jo l'any passat ja vaig anar-hi a l'Himàlaia, fa 2 anys vaig anar, vull dir, este és el meu 7è viatge, allà són 6 intents a 8.000, un a un 7.000, la muntanya jo la practico normalment, possiblement ara no tant com voldria, però això sempre passa, no? Vull dir, voldria sortir més del que estic sortint, però normalment ja tens el nivell tècnic per això. Físicament estic anant a córrer més, vull dir, bàsicament són activitats de reforç del tren inferior, tot el que és cames i tal, a gimnàs, i a córrer.
Una mica ja per acabar, Agustí, tots aquests aspectes tècnics, aquests aspectes de preparació, s'hi donen lloc en una expedició que dura 40-50 dies, però de fet, el moment clau, el moment allò de dir, bueno, anem a pujar-lo i baixar-lo, De quin període estem parlant?
Mira, tot això, tu ja ho saps, no? Perquè això ho hem parlat molt. Això és un tema de que primer, que està molt lluny, i segon, que tu tens que adquirir unes qualitats fisiològiques que no tens, l'aclimatació a l'alçada. Vull dir, això no s'entrena, això no puc anar aclimatat de gama. Podríem fer-ho amb càmeres hiperbàriques, però bueno, no a l'hogar, no? Són coses que no estan a l'abast de tothom. Tu has d'anar allà, primer que t'has d'acostar per arribar allí, trigués uns dies. Podríem arribar amb helicòpter, és un altre preu, no? Però clar, quin és el problema? Sobretot, lo bàsic és que has d'aconseguir aclimatar el teu cos per a poder sobreviure amb aquestes i trobar-te bé amb aquestes alçades. I això té un període. Hi ha gent que ho fa en menys, hi ha gent que ho fa en més, hi ha gent que no ho fa mai, no? Jo, tu saps ben bé que en principi sembla que aclimato prou bé, però tinc molts problemes d'estómac, no se'm senta gaire bé ni el menjar ni el beure, i em costa una mica. Però bueno, té un període. Aquest període és el que anem utilitzant per anar-te acostant a poc, perquè el cos va reaccionant, es va aclimatant amb aquesta alçada, a poc vas més amunt, vas vivint més amunt i et vas trobant bé. Nosaltres calculem que en definitiva seria, si el temps ho permet, quan ja et trobes bé i dius, bueno, podem fer-hi un intent, jo calculo que seria entre, a partir de mitjans d'abril cap a finals d'abril, com a molt. Ja et dic que tenim fins al 20 de maig. Bueno, podria donar-se el cas que pot ser els primers dies de maig o inclús cap a mitjans de maig, no?
Però serien uns 15 dies de pujada i baixada o no tant?
No, que va, en absolut. Mira, el dia a l'Everest actualment hi ha una zona de que està molt trencada, que és bastant, bueno, perillosa, és molt complicada de passar, molt pesada, i que és el glaciar del Cumbo, que finquen escales i coses d'aquestes per saltar els forats i tot això. I després el camp base, que és un lloc humà, bastant humà, doncs allí ja arribes, allí et passes un, dos dies, però normalment ara el que s'està fent és traslladar-se un camp base avançat, ha passat tot aquest merder, no? En tastant tots aquests forats i tal. Amb la qual cosa, quan tu ja et desplaces amb aquest camp base avançat, estem a tres camps del cim. Tu fas puges, baixes, dormiràs, tal, aniràs fent. El dia que vulguem marxar sortirem d'allí, a l'endemà anirem al camp 2, a l'endemà anirem al camp 3 o el 4, depèn, perquè el 3 de vegades no se sol utilitzar molt, perquè no és un camp que els xerpes els hi faci gràcia, perquè està ubicat en una pendent i no fa molt, no el solen utilitzar gaire, amb la qual tot dependrà una mica de l'estat que ens hi trobem, no? Però este l'utilitzarem o no, amb la qual seria un dia fins al 2, un dia fins al 4, fiquem que el saltem, i aquella nit és la nit abans de cim. Dors allà, dormites un rato, cap a les 12 del migdia anem cap a cim, tornem a dormir allí i a l'endemà baixem a l'Ulla. Vull dir que sí, estem
que
parlant de 4 dies.
De 4 dies, no?
4 dies, sí, sí.
Déu-n'hi-do, quin esforç de 40 o 50 dies per 4 dies claus, no?
Hi ha gent que ho està fent amb amores, eh? Hi ha gent que ho està fent amb amores, que et deprimeix una mica, no? Dius, ostres,
bueno.
I algunes vegades hasta te'ls trobes, no? Vull dir, a la Concagua ens el vam trobar, que nosaltres anàvem morint-nos, pujant per allà, i passen uns tios que semblava que anaven en moto, no? I dius, mare meva, on anem, no? Vull dir, aquells pujaven i baixaven i jo arribava amb un camp del mig, no entens? Hi ha gent per a tot.
Agustí, alguna cosa més? Animat, expectació, quina perspectiva tens? Suposo que d'èxit, no?
Sí, home, clar, sí, sí. La veritat és que si jo crec que toca fer-ho. A veure, estem capacitats a fer-ho, ja et dic que hi ha tot una sèrie. Això és una manera de viure, vull dir, anant cap allà et pots agafar, des del que et comentava d'una gastroenteritis que em deixi fora de joc, a doblegar-te un turmell caminant per allà, jo què sé, hi ha 40.000 coses que et poden passar, sense grans importàncies, però que et trenquen un projecte d'aquests, i després finalment està l'aclimatació. Bueno, jo crec que ho farem bé, sabem com fer-ho, estem preparats, això està clar, i només tenir una mica aquesta sort de que el cos aguanti i que el temps ens permeti, i ho farem segur.
Per últim, el tema econòmic, com en una situació com l'actual, a nivell econòmic, com es pot arribar aconseguir un finançament per una expedició d'aquestes característiques?
Bueno, això, sincerament, sempre ho diem, però és que és cert. I més a l'Everest. Això potser és més difícil, això que pujar al cim, no? De vegades. Estem parlant d'un cim que és exageradament car. I nosaltres, a veure, el meu company és el president de la UEC d'Horta, al barri d'Horta, no? De Barcelona. És un company meu que va coincidir amb mi al Daulagiri, quan vam tenir l'accident mortal aquest que parlàvem abans, i ell és una mica el que m'ha enredat. Què tenim? Doncs, bueno, mira, la veritat, hem fet unes samarretes, venem samarretes, i hi ha una aportació per part del club de que pertany a ell, que és un club bastant important. Hi ha una aportació per part del meu club, del centre excursionista, que s'ha abocat amb el projecte dels 25 anys i ha fet una aportació econòmica, i quatre empreses més que t'ajuden una mica amb menjar, amb material o inclús econòmicament, no? Però el projecte és molt, molt costós i el sufragues tu.
Per tant, si algú vol comprar samarretes per ajudar, què hem de fer?
Home, jo la veritat...
El centre excursionista Cimut, no?
El que passa és que el centre excursionista Cimut és complicat. La veritat és que, mira, jo no sé, no ho tenia previst, però, bueno, jo em venc, són samarretes tècniques molt maques, amb un disseny molt bonic, i són per col·laborar, fer samarretes i uns buf, no? Una bufanda d'aquestes tubular. No sé, si volguessis, dono jo un número meu de telèfon o alguna cosa, i faríem algun tipus de contacte amb algun company que del centre per aquí de l'Ametlla, perquè clar, jo no estic, o jo vaig i torno, ja saps que vinc sovint.
Pues ja ho arreglaríem. En tot cas, si algú està interessat en col·laborar i adquirir aquestes samarretes, pues que mos ho faiga saber i el posaríem en contacte amb tu, Agustí. Que et vagi tot molt bé, que tingues sort i que definitivament, bueno, suposo que a l'Ametlla i a molts altres llocs també estarem espentejant-te per detrás, allò, si et falta una espenteta perquè pugues acabar fent este verès que tant te mereixes, Agustí.
Jo sempre he comptat amb que la gent de l'Ametlla sempre empenta. Escolta'm, nosaltres ja t'he dit que hem adquirit un telèfon via satèl·lit, com aquella
vegada.
Ho seguirem,
sí.
Però no el tenim d'alta encara. És una trucada excessivament cara, també s'ha de dir. Sí que en el seu moment, perquè això es contracta, ara es fa un contracte, et donen un número que és només per aquella ocasió, quan jo el tingui, doncs, com ell pots comptar que tu disposaràs d'ell i podrem estar en contacte.
Podrem estar en contacte en l'ascensió i t'animarem des d'aquí. Agustí, va, doncs, moltes gràcies.
Gràcies a tu. Adéu, adéu.
L'entrevista dimarts i dijous a les 10 del matí a la Cala RTV. Personatges, entitats, protagonistes, activitats... Preguntem el que tu vols saber. Tots els dimarts i dijous, l'entrevista, a les 10 del matí, en diferit a les 9 i mitja de la nit i els dissabtes i diumenges a partir de les 10 i mitja. També a internet, a www.amellamar.cat/lacalaRTV.